El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Inaugurem el matí de Catalunya Ràdio les tertúlies express. Avui protagonitzades pel gran Miquel Puig, Andreu Pujol Mas, Mònica Sabata i Alejandro Tercero. Molt bon dia a tots quatre.
Bon dia.
Gràcies, disculpes d'antuvi. Jo només diré, si us plau, en Miquel Puig, abans de començar a parlar, em pot donar el número de l'Enigmàrius, un número de l'1 al 1662?
1003.
I ja no diré res més, només vosaltres. Miquel, valoració del que heu sentit fins ara a l'entrevista d'Inés Arrimadas.
Home, a veure, en primer lloc m'ha semblat una persona enfadada, no? I això jo crec que és dolent. I a més, ja no encaixa una mica amb el tarannà que ha agafat una mica tota Espanya, no? Després del relleu del govern del Partit Popular i la seva substitució pel partit aquest tall, per aquest govern tan brillant de Pedro Sánchez, no? I ho dic brillant amb ironia i sense ella, vull dir, de les dues maneres, jo diria que el país ha entrat en un estat d'un cert alleujament, no? I en aquest sentit em sembla que aquest mal humor crònic que té en general els ciutadans, i en particular el senyor Arrimadas, està una mica fora de lloc, està una mica fora de lloc. I jo crec que, home, tu l'has apretat molt de dir, home, sobretot una pregunta que per mi és crucial, de dir, home, no podríeu fer vosaltres també alguna autocrítica? Home, jo crec que tots pensem que ells han contribuït molt a crear un estat de crispació. De fet, van néixer explícitament, o sempre ho han dit, van néixer per trencar un consens a Catalunya, no? I per trencar, doncs, el que podien dir l'oasi català i tot això, aquestes coses, no? I és evident que això inevitablement comporta un estat de crispació. I això jo he trobat a faltar. També és veritat, ho vaig dir en defensa d'ella, que així com el president Puigdemont ha condemnat explícitament el boicot a l'acte de Societat Civil Catalana, que és una de les coses de les que ella hi ha fet referència diverses vegades, el president Quim Torra no ho ha fet, i em penso que hagués estat oportú que ho hagués fet, en aquest sentit. Vull dir, és a dir, que no està exenta completament de raó.
Molt bé. Jo he dit que no diria res, vull dir que, a veure, Andreu Pujol Mas.
No sé, jo una mica coincideixo en això, la sensació que m'emporto d'aquesta entrevista és de crispació, o sigui, tota l'estona un to crispat, un to agressiu, però és que no és d'aquesta entrevista, diguem-ne, és un to que es va repetint en totes les intervencions al Parlament, en qualsevol roda de premsa que es fa davant d'un faristol. Llavors, i el que veig és que Ciutadans s'està convertint en un presoner d'allò que diu denunciar sempre, que si el monotema, que si el lío, sembla que no estiguin còmodes si no hi ha embolic, si no hi ha crispació, si no hi ha mal rotllo. A part d'això, s'han plantejat també alguns arguments tendenciosament falsejats, que jo, per exemple, quan es parla de l'impost sobre els dipòsits bancaris, diu que això es va presentar perquè es tombés, s'ha obviat que abans ja estava en funcionament en diverses autonomies, com és el cas d'Extremadura, Andalusia, les Canàries. Això, per tant, era evident que no es va presentar perquè es tombés. En tot cas, l'estat espanyol i el govern espanyol del moment ho va tombar aplicant un impost a gravamen zero per evitar que Catalunya tingués aquesta font de finançament. Això és així, i mirar-ho d'una altra manera em sembla que és falsejar-ho. I un afany, a més, ja de criminalització constant de l'independentisme. El Diplocat estava fent no sé què pel dret a decidir. Home, és que és evident, és que hi havia un mandat democràtic pel govern de Catalunya, que era que hi havia una majoria independentista, i per tant el govern feia coses independentistes o coses de promoció del dret a decidir. I ara hi torna a haver un govern independentista. Mm-hmm. I criminalització també del president de la Generalitat, pintant-lo com un racista, com una persona intolerant, cosa que és falsa. D'altra banda, el president de la Generalitat s'ha ofert a acollir, per exemple, aquest vaixell de migrants, l'Aquarius, i Ciutadans ha dit que això no pot ser un precedent de cap de les maneres. O bé, Ciutadans ha defensat denegar la sanitat universal als immigrants. Tot això, clar, dir que el senyor Torra és un racista i dir que s'ha llegit els seus articles quan parla al faristol es demostra que, evidentment, no se'ls ha llegit o que se'ls ha llegit de cantó perquè n'agafa les parts que vol, doncs em sembla que no ajuda tampoc a que es visqui millor a Catalunya.
Digue. Informació telegràfica. Diego Torres, l'exsoci d'Urdangarín, ja ha recollit a l'Audiència Nacional l'ordre d'ingrés a presó, li donen 5 dies per entrar-hi. Encara no hi ha arribat Iñaki Urdangarín i Jaume Matas. Informació de servei. I també la Guàrdia Civil, que ha entrat a Aigües de Girona per un possible desviament de fons públics. Alejandro Tercero.
Home,
A veure, parlar de crispació, jo no estic tan d'acord, no? Que si una posició de crispació permanent. Ella parla com parla, normalment, diguem-ne que amb bastant vehemència, no? D'alguna forma, no? Però en qualsevol cas, entenc que digui que no sigui possible o fàcil, doncs, fer una reunió amb tota la seva litúrgia, amb el president de la Generalitat, quan el seu govern i el seu partit o les seves coalicions estan, diguem-ne, obertament i de forma explícita dient, doncs, que continuarà amb la unilateralitat, que no descarten, continuarà amb la unilateralitat, amb la desobediència, fer un procés constituent, que són, home, és el que s'ha estat fent fins ara, els últims anys, i s'ha arribat a aquesta situació de trencament brutal, d'il·legalitat, amb gent a la presó, per culpa d'això, de la unilateralitat, la desobediència, el procés constituent, i continua dient que faran el mateix. Home, ella mateixa ha estat dient que ja parlen, que ja tenen contactes. Una altra cosa és fer una litúrgia institucional...
A l'estil Kim Jong-un i Donald Trump, que són els règims més oposats del planeta. Exacte. I ho han fet a Singapur.
Exacte.
Això és inviable a Catalunya.
No, i el que demana és, doncs, com ha fet l'exemple que tu has posat, doncs, el president de Corea del Nord ha fet gestos abans d'arribar a aquesta situació. Ha fet gestos de dir, parem el programa nuclear. No estic molt posat en aquest cas, però ha anat fent gestos, no?, de dir... No,
enviant míssils i tot. Sí,
parem
sí.
Això, parem l'altre, després d'aquesta situació, d'aquests míssils, no?, que serien l'1 d'octubre, per dir-ho d'alguna forma, doncs després ha fet gestos. En canvi, aquests gestos no els ha fet el senyor Torra, sinó, al contrari, continua prometent, es reuneix amb la CUP i diu, tranquils, anem cap al davant. Es reuneix amb l'ANC i diu, tranquils, que anem cap al davant. I dos matisos molt ràpids. L'impost de depòsits sí que es va fer només per fer victimisme. I t'ho reconeixien al propi govern. Quan van fer la valoració, em sembla que van ser 500 milions, una cosa així que van dir, ja era, i això és el que demanem. Off the record ja et deien, ho fem per això.
Però si acabo de posar exemples, mira, on hi era vigent aquest impost,
mira,
abans.
Sí.
Doncs ja està,
sí,
no cal govern, pas parlar-ne no, més. No,
t'ho explico. El govern d'Espanya ja volia treure aquest impost que havia començat a Extremadura. No sé si també a Cantàbria el volien posar. Quan van veure això, saps com el van aprovar? Via decretazo urgent. Per què? Per arribar abans de la llei que s'agafava l'impost a nivell nacional i que el posava a l'os zero.
Mònica.
Per això. Només per això va ser. O sigui que...
Jo diria que... clar, nosaltres juguem amb un avantatge que hem vist la comunicació no verbal també de la senyora Arrimadas avui a l'estudi, eh? Però jo diria que la senyora Arrimadas, que és hàbil en la paraula i en la retòrica, avui crec que ha patit d'un cert descol·locament que pateix Ciutadans tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. És a dir, d'ençà de la moció de censura, Ciutadans ha quedat en una situació molt complicada. I, per tant, en primer lloc, jo diria que el que haurà de fer Ciutadans durant els propers dies, tant a Catalunya com a l'Estat espanyol, és trobar el seu lloc, perquè ara no el tenen. És evident que l'han perdut. En segon lloc, jo crec que han perdut també fins i tot a Catalunya una mica el relat. És a dir, ells eren els portaveus d'aquesta fractura social i ho han estat repetint durant tots els seus mítings a les eleccions, i és el relat habitual d'ells, i en tot cas ara crec que això, diguem-ne, els han passat per l'altre costat, perquè quan el ministre Borrell acaba dient que hi ha un enfrontament civil a Catalunya, ells queden, diguem-ne, també descol·locats en aquest sentit. Per tant, al final els hi han robat el ministre, perquè el senyor estava amb ells a les manis de Societat Civil Catalana, i els hi han robat l'argument. Per tant, això és la segona cosa que jo volia dir. En tercer lloc, i en relació a la pancarta, això, crec que el que ha dit la senyora Arrimadas avui és que això no va de pancartes. És a dir, la pancarta,
no, avui ha quedat clar que no va de pancartes.
La pancarta ha estat l'excusa.
No només.
Però en tot cas,
no. Ha dit que no va de pancartes.
Que no va de pancartes,
perquè no es reunirà
coses.
El Parlament de Catalunya.
Perquè
per tant,
hi ha moltes altres
clar,
coses.
Però que volia gestos. No només la pancarta.
Alejandro, és... diguem-ne, acabar responent a la Mònica de si realment tingués una trucada del president Torra, si es reuniria amb el president Torra al al Parlament de Catalunya, per exemple, on fos, on
senyor
li proposessin.
Senyor Torra, que li diu a ella bèstia ella dit, per ser castellano parlant.
Ella ha dit... No,
on ho diu, això? Ella, que, a veure, parem, dit, un moment, parem...
Deixeu-me acabar.
Explica on ho diu, això.
Alejandro.
On ho diu, perquè...
Deixeu-me acabar, només la tercera cosa.
És important, això.
Però això no diu, és intolerable.
On ho diu?
És evident, però deixeu-me acabar.
No tinc aquí l'article.
Deixeu-me...
No, no, Alejandro. Alejandro, l'article no diu que...
Alejandro.
No diu això.
Som com?
El que no es pot fer, Alejandro, és treure... El que
Alejandro,
no es pot
llegim l'article.
L'article?
Llegim l'article.
No diu, escolta.
Bueno, llegim l'article, si voleu.
Sí, sí.
L'article no diu que els castellanoparlants siguin animals.
Bèsties.
No ho diu.
No ho diu. No ho treus de consell. Bueno,
perdona. Ah, no, ara no, ara no, ara no empobrirem l'antena.
Què diu?
No, llegim l'article.
Alejandro. Alejandro.
Alejandro, què diu l'article?
El llegeixes?
Si voleu ho dic jo.
El vols llegir?
Alejandro,
no, cap problema.
Què diu l'article? Has fet una afirmació. Defensa-la.
El que digui. Ho llegim. Ho llegim ara.
No, no.
Escolta, Alejandro.
Cap problema.
Has fet una afirmació. Defensa-la.
Sí, que són bèsties. Que són bèsties.
Alejandro, defensa-la.
Que són bèsties. Que són bèsties.
No ha dit.
Es tracta com bèsties. Els castellanoparlants, el que diu que som els espanyols.
No, escolta, digues exactament el que diu en aquest
ara
article.
Ara t'ho llegeixo, dona un
digues
minut. Dona un minut,
busca'l.
No treguis de context.
No, busca'l, no, que el busqui, home.
És molt important que fem una reflexió. Fem una reflexió. Respireu fondo, sisplau.
L'argument que estàs intentant.
Ara ho aclarirem perquè aquesta és una qüestió delicada i indignant. Però és molt important no empobrir la manera com tenim de fer i de dir les coses no acabi empobrint. En Miquel Puig demana un aclariment sobre què vol dir Alejandro III sobre això, mentre l'Alejandro busca un paràgraf que acrediti que Quim Torra li està dient bèstia a Inés Arrimadas,
no,
els castellanoparlants, ho aclarirem.
En tot cas, em sembla que la tercera cosa que intentava acabar, el que em sembla és que la senyora Arrimadas el que intenta de totes és no legitimar el president Torra. És a dir, ella diu sí, és el president escollit amb la normativa del Parlament de Catalunya, però quan ella reiteradament busca l'excusa de la pancarta, l'excusa de la no trucada, l'excusa del que sigui per no reunir-s'hi, el que fa és no legitimar-lo. Aquesta setmana hem vist passar totes les forces polítiques, inclús a García Albiol pel Parlament de Catalunya
amb bon to, a més a més,
també perquè només té 4 diputats segurament, però en tot cas hi ha anat, no? Jo crec que ells el que estan fent és intentar no legitimar com sigui aquest govern i aquest president. De nou, crec que s'equivoquen molt. És a dir, al final hi va haver unes votacions, és veritat, ella les va guanyar, però ella no va tenir les forces suficients com per poder ser president.
Que és el que els ha passat amb la moció de censura d'Espanya.
És el mateix que els ha passat a Madrid. Per tant, torno a l'argument inicial. S'han de retrobar, diguem-ne, amb ells mateixos.
Bé, no sé, de fet, és que jo trobo que és prou greu el tema aquest de no voler-se reunir amb el president de la Generalitat, entre altres coses perquè, primer, és la persona que acull, és a dir, recull més suports del Parlament de Catalunya, per tant, de la representació de la societat catalana. Negar-li la representativitat a aquesta persona em sembla que és ja negar pràcticament el joc democràtic, i així de clar ho veig, vull dir que i sé que és dur dir-ho així, però crec que s'arriba a negar el joc democràtic de la mateixa manera que ja es va negar amb la imposició d'unes eleccions amb el 155, i tot i així no es va poder aconseguir tombar les majories. Ara, doncs, es tracta doncs això de, com que no hem aconseguit guanyar les urnes allò que preteníem fer, encara que fos amb tots els aparells de l'Estat a favor i amb el govern espanyol convocant eleccions quan més li convé, com que no hem aconseguit això, doncs ara es tracta de negar-li la legitimitat al president de la Generalitat i al govern de Catalunya en general.
Però dit més negar-li la legitimitat i demanar-li gestos, no, quan estàs veient que per part d'aquesta força política de gest i no n'hi ha cap.
No, però és que és a dir, això dels gestos.
S'està demanant aquesta cosa que ara s'ha posat de moda, no?, del desescalament, que ningú sap exactament què carai vol dir això del desescalament i del recosir, perquè ella també ha utilitzat aquesta expressió del recosir, que també l'utilitza el ministre Borrell.
I que també s'ha utilitzat al Parlament per part d'altres forces polítiques.
Parlament de Catalunya.
Bueno, començant pel Quim Torra.
I també pel
discurs.
President del Parlament el dia del... Ara no sé
va ser just...
en quin dia va ser el
president
dia
Torra
el president...
el va utilitzar.
No, el president del Parlament també l'ha utilitzat. Però, en tot cas, en aquest recosir i en aquest demanar gestos, els gestos han de ser per part de tothom.
No, bueno, dir, però és que els gestos, no, principalment... És a dir, hi ha unes persones que estan empresonades per
però
fer política.
Però això és evident.
No, per política no estan
empresonades. Sí, sí, i ningú els hi diu. Ningú diu a Ciutadans. No, mira, abans de parlar amb mi, demana perdó per donar suport a l'empresonament d'aquestes persones.
No estan empresonades.
Sí, sí que estan empresonades per fer política. Per fer un referèndum que és fer política.
Alejandro, sisplau, pots deixar acabar a l'Andreu i llegir el paràgraf?
Perquè avui estem amb el debat de si ara l'Urdangarín arribarà a Palma i el deixaran triar a presó. No, ara estem en aquest debat.
Escolta, jo no sé si es poden...
En canvi, els presos polítics catalans són a Madrid, a 600 quilòmetres de Catalunya, amb tot el que implica, amb tot el que implica per les seves famílies i pels seus fills.
No estan per fer política.
No estan per fer política, perdona. Estan per fer... No, saps què és més greu? Saps què és més greu? Estan a la presó per fer democràcia.
No és veritat.
Per intentar que la gent pogués votar.
Vots, sisplau, Alejandro III. Alejandro III.
No hi han posat urnes, aquests senyors, oi?
No, però no és per posar urnes.
Oi que van posar urnes? Posar urnes?
Van
és això el seu gran pecat?
Alejandro III,
el gran delicte?
Pots fer-me cas, sisplau?
Digue'm.
En Miquel Puig, molt educadament i molt vehementment, t'ha demanat que busquis en l'article el moment en què Quim Torra els hi diu bèsties a les persones que parlen en castellà.
Ara mires el teu país i tornes a veure parlar de les bèsties. No, de les bèsties no, les bèsties. Però són d'un altre tipus. Carronyaires, escurçons, hienes, bèsties en forma humana, tanmateix que glopeixen odi. Un odi pertorbat, nauseabunt, com la dentadura postissa en verdet contra tot el que representa la llengua. Són aquí entre nosaltres. Els repugna qualsevol expressió de catalanitat. És una fòbia malaltissa. Hi ha alguna cosa freudiana en aquestes bèsties. O un petit sotrac en la seva cadena d'ADN. Pobres individus, viuen en un país del que ho desconeixen tot. La seva cultura, les seves tradicions, la seva història, es passeixen impermeables a qualsevol esdeveniment que representi el fet català. Els crea urticària, els rebota tot el que no sigui espanyol i en castellà. Continua, perquè s'està queixant...
No, perdona.
Aturem.
Perdona, on diu que tot això són els castellanoparlats? On ho diu?
De fet, és que jo dirigia...
No, on ho diu?
Seran els catalanoparlants.
No, on ho diu?
Doncs seran els catalanoparlants.
On ho diu?
Bueno, és la deducció.
No, perdona, és la deducció. No, perdona.
I tu què dedueixes? De què es queixa amb això?
Aquest article fa referència a una persona concreta que no és que sigui castellanoparlant.
Parla plural, eh?
Perdona.
Bèsties,
fa referència a una persona que es va queixar perquè la megafonia de l'avió on ella anava anunciés l'arribada a Barcelona en català.
Només en català.
En català.
No, només.
Que anunciés en català. Escolta,
no, només.
Perdona, no té res a veure amb els castellanoparlants.
Home.
No, perdona, que tu et queixis de que la megafonia utilitzi el català...
Només
no vol dir... Perdona. Si tu dius, aquest senyor és un intolerant perquè ha fet això, no estàs dient els castellanoparlants són intolerants. Perdona, no té res a veure.
No,
si ho vols entendre així, tu mateix.
Doncs però mira,
aclariment...
Mira, els espectadors...
Jo crec, Miquel, que s'ha entès perfectament.
No,
espera un moment, Alejandro. Andreu Pujol Mas té més informació com a historiador i director de la publicació on es va publicar aquest article.
Aquest article estava publicat al Matí Digital, que jo vaig dirigir durant 2 o 3 anys. I en aquest article, precisament, del que es tracta és de denunciar la intolerància. Ell està denunciant una persona intolerant, que no pot suportar que s'utilitzi el català en l'espai públic. Jo crec que...
No té res a veure amb ser castellanoparlant.
No, és que se li acaba atribuint a Quim Torra per denunciar la intolerància un paper d'intolerant que no és el que pren en aquest article. I la senyora Arrimadas, que és la cap de l'oposició, va llegir aquest article també amb aquest biaix sense acabar d'explicar el que diu l'article, el va llegir el faristol del Parlament de Catalunya. Jo crec que això és d'una gravetat molt gran, perquè la cap de l'oposició hauria, com a mínim, de saber llegir o de llegir amb rigor el que diuen els articles, no d'agafar-los de tort i dir-ne el que ella vol sentir. I abans diu, m'he llegit els seus articles i els seus llibres. Ja vull pensar que ni tan sols se'ls ha llegit ella, sinó que li fan els discursos amb els talls que els hi sembla. Però crec que s'hauria de ser rigorós amb això, perquè titllar algú de racista de manera gratuïta, doncs crec que és molt greu.
Premi Concòrdia, premi...
En qualsevol cas, escolteu, un breu comentari hauríem de fer sobre el cas Urdangarín, perquè avui es produirà finalment aquesta qüestió, ho dic per... heu aclarit la qüestió de les bèsties, jo us ho agraeixo moltíssim tant que l'hagis buscat, com el Miquel que l'hagi precisat, com l'Andreu que l'hagi volgut contextualitzar. Ja està. Crec que els ciutadans tenen prou informació en aquests moments per decidir si es queden amb els arguments de l'Alejandro, del Miquel o de l'Andreu. Iñaki Urdangarín anirà a la presó que sembla que pot arribar a triar. Diego Torres en els propers 5 dies ingressarà i alguns digitals ja parlen de que ho faran una presó
catalana.
Veurem què passa, però és evident que estaran a prop de la seva família, cosa que no sabem si modificarà institucions penitenciàries. Diego, aquest matí Martín Pallina ha deixat ben clar que és competència d'institucions penitenciàries i de ningú més a portar aquestes persones cap aquí.
No sols això, sinó que, a més, la legislació diu que si no hi ha raó en contra, els presos han d'estar a prop de la família. No ho diu amb aquestes paraules, però ho diu d'aquesta manera.
Arraigo, se'n diu.
Efectivament.
Arraigo.
És a dir que lo lògic és que aquestes persones i les altres estiguéssim allà on tinguin aquest arraigo, aquest arrelament, no? Jo, per mi, realment és un tema crucial. Si el senyor Urdangarín arriba a entrar o no a la presó, es diu que el fet de que la pena hagi baixat per sota dels 6 anys pot portar que, mentre es tramita un eventual recurs al Constitucional, doncs aquesta persona no entri, aquestes persones, en aquest cas, ja serien dues, clar, però el cas és l'Urdangarín, no entri a la presó. Jo crec que si no entrés a la presó seria un cop molt greu per la credibilitat de l'Estat espanyol, o podríem dir del poder judicial o del sistema de justícia espanyol. Seria gravíssim, no? I, per tant, m'imagino que aquest senyor ingressarà a la presó, no? Ara ho hem de veure, encara hi ha la incertesa.
Crec, no, molt breu, perquè estem gairebé... La Mònica ja ens diu que estem fora de temps, però jo crec que cal fer una diferència important entre els presos polítics catalans i Urdangarín, i Diego Torres, etcètera. Deixa'm acabar un segon.
Fort,
deixa'm acabar, no tallis l'argument permanentment. D'una banda, les famílies no estan... Per les famílies dels presos no estan parlant d'acostament, estan parlant, evidentment, de reclamar la llibertat. Perquè,
i els presos també, els perquè presos, Raül Romeva ens ho va dir de manera taxativa
també,
diumenge.
Tant, ara s'ha instal·lat la cosa de l'acostament, però crec que el que hem de continuar reclamant és la llibertat d'aquestes persones. Dos, són gent que de moment estan en presó preventiva. I l'ús, diguem-ne, brutal que s'està fent de la presó preventiva em sembla que també s'ha de denunciar. Tres, Urdangarín i Diego Torres estan sentenciats i ja hi ha el Suprem que ha dit el què. Per tant, la situació és ben diferent.
Moltíssimes gràcies a tots quatre, Alejandro III, Mònica Sabata, Andreu Pujolmàs i Miquel Puig. Moltes gràcies a tots quatre.
Avui
curt, però no podeu negar que ha sigut intens.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.